El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres ja tenim representants de partits polítics en presència al ple. Tenim a l'estudi Ramon Barnils, Sergio Blázquez, de Ciutadans, també Ferran Villasenor, d'Esquerra Republicana Més, Álvaro Benejam, del Partit Popular, i Pere Soler, del PSC, i també s'incorpora en aquests moments Esther Salat, de Convergència. Comencem parlant d'una notícia que va publicar ahir Cugat.cat. Entitats promotores del transport públic, també ecologistes i de defensa de les persones amb problemes de mobilitat reduïda, critiquen que el govern espanyol destini 1,6 milions d'euros a remodelar les estacions de Renfe a Sant Cugat i Rubí. Aquestes entitats recorden que està previst tancar-les per traslladar-les a parades de ferrocarrils on es construirien intercanviadors de línies. Les estacions de ferrocarrils de Volpelleres i de l'Hospital General de Catalunya acollirien aquests enllaços amb la R8. Les entitats signants del comunicat són l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, la Federació Ecom, l'ADENC i Via Vallès. Segons Albert Turón, portaveu al Vallès Occidental de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, l'enllaç de les estacions de Sant Cugat i Rubí incrementaria la demanda de la línia R8 de Renfe.
A nivell de transport públic, totes les vies de gran capacitat són radials, surten de Barcelona i es despleguen al territori en forma d'estrella. I aquesta és l'única via que trenca la radialitat de la xarxa i que amb aquests intercanviadors aconseguiríem mallar un sistema de transport públic que ara mateix no existeix de forma eficient. Tenim un trencador, però és que a més a més no és útil.
Tenim l'opinió d'aquestes entitats després que es conegués doncs, que Renfe destinaria aquest 1,6 milions d'euros a remodelar les estacions de Renfe Sant Cugat i Rubí, en concret a Sant Cugat 800.000 euros. Voldria conèixer la seva opinió sobre aquesta situació de l'estació de Renfe a Sant Cugat i també d'aquest possible intercanviador que milloraria, segons aquestes entitats, la mobilitat del nostre municipi. Que comenci Esther Slat, de Convergència. Molt bon dia.
Molt bon dia. Bé, doncs nosaltres la nostra aposta per connectar amb Barcelona és evidentment el que li diem al metro, no només al metro del Vallès, sinó el que és ja el metro de Sant Cugat, entre 7 i 8, ara no recordo, crec que són 8 estacions les que tenim dins del nostre terme municipal. El que sí que és cert és que ens quedem amb una mancança de comunicació amb tot el que és el Vallès Oriental i per tant la nostra mirada oberta cap al Vallès i que fa necessària doncs, també una comunicació amb aquesta xarxa viària de Renfe, però sempre apostant per als ferrocarrils.
Més opinions en aquest cas, Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Antes de nada, tenemos que celebrar que Renfe decida invertir en nuestra ciudad, ¿no? Independientemente de esto, y de la cuantía yo creo que es importante, a veces no nos quejamos de que las inversiones no son suficientes, bueno, pues en este caso parece ser que hay una inversión importante y así la tenemos que valorar positivamente. Eso no quita que nosotros en los próximos días pues nos vayamos a reunir con las entidades que han promulgado, que han difundido este comunicado para saber su posicionamiento. Y también, digamos, con algún responsable de Renfe para ver, digamos, que esta inversión a largo plazo pues sea realmente rentable. Como San Juan, digamos, tenemos, no solamente a nivel de San Juan, sino comarcal, dos retos. Uno es, digamos, la comunicación muy efectiva con Barcelona y también debatir el tema de los ferrocarriles, la Generalitat de Cataluña, por ejemplo, que se pongan pantallas porque hay demasiada sonoridad en el centro de la ciudad, pero también tenemos que ser capaces de romper, tal y como decían las entidades, esa connotación radial de Barcelona y conectarnos con el Vallés Oriental de forma eficiente. De acuerdo, en los próximos días esperamos poder contactar con estas entidades y que nos den, digamos, o ya, entrar ya más en profundidad o en los tecnicismos de su propuesta.
Esquerra Republicana Més, Ferran Villasenor.
Aquesta és una necessitat que és més vella que els comptes dels papers de Panamà, per entendre'ns. Jo crec que hauríem de fer l'exercici d'anar a Renfe i agafar alguna vegada un tiquet i fer-ho. Tipus morir, seria el concepte. És una via que en aquests moments no té una utilitat. El company parlava d'eficiència, ja no és una qüestió d'eficiència, és que no va poquíssima gent perquè no té una utilitat, atès que no s'ha fet l'intercanviador, com ja fa temps que es denuncia des de diferents àmbits, també les entitats que deies, però també la majoria de partits polítics de l'esquerra, i evidentment encara no s'ha fet tampoc la cua de maniobres que permetia que hi hagués una connexió entre les dues línies. La línia que connectaria amb els polígons fons industrial del Baix Llobregat, que el que permetria és que hi hagués una reducció del transport de carretera i, per tant, que els treballadors i treballadores poguessin anar als seus llocs de treball conjuntament amb determinades mercaderies, i la connexió, com deia la representant de Convergència, amb Granollers, amb el Vallès Oriental, que enllaçaria les dues línies. Si això no es fa, aquesta línia, no és que no tingui sentit, evidentment sí que té sentit, però no té utilitat, i les coses són bones si són útils. Per tant, 1,5 milions, jo crec que és una cosa positiva, però remodelarem una estació on encara falten les bases, que, com us deia, és l'intercanviador i la cua de maniobres de Barcelona, que permetria que hi hagués més convois i, per tant, una connectivitat després amb les dues línies.
Una dada que va donar Renfe, vull dir que no... que la van donar ells mateixos, 600 persones utilitzen cada dia aquesta estació de Renfe a Sant Cugat, només cal comparar amb ferrocarrils qualsevol. Mm-hmm. Partit Popular, Albert Benissa, sí. Com vulgui. O PSC. Sí, sí. PSC, perdoni, és que m'he confós l'ordre.
Pere primer, tranquil·lament, no passa res.
Pere Soler, del PSC, disculpi.
En tot cas, ho apuntava ara el Ferran, aquí hi ha diverses qüestions. Una de les primeres qüestions és tècnica, no? La cua de maniobres del túnel de l'Hospitalet és necessària per poder fer tota la circunvalació de Barcelona, que seria la finalitat de la R8, en comptes d'anar des de Martorell fins a Montcada, doncs hauria de poder entrar des de Sant Adrià, donar tota la volta pel Vallès, des de Sant Andreu, donar la volta pel Vallès i arribar al Baix Llobregat. Una cosa no treu l'altra, una cosa és apostar per al transport públic i un altre pels ferrocarrils. Són complementaris. La gent que va al Baix Llobregat no pot agafar els ferrocarrils de la Generalitat perquè no li suporten res. Ha de baixar a Catalunya, buscar una altra línia i a fer connectivitat. Per tant, ens trauria molt de trànsit també la carretera. I això és una cosa. L'altra cosa són les estacions intermodals. Les estacions intermodals vol dir i connexions, vol dir que està lligant diversos sistemes de transport. En aquest cas, doncs, Vullpelleres amb ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a l'Hospital General també tres quarts del mateix. Hi ha problemes tècnics, evidentment, hi ha temes de possessió de terrenys, d'expropiacions, però a més l'estació de Collfaga està mal feta, és a dir, no hauria d'estar ubicada on està ubicada, sinó hauria d'estar, perquè tothom m'entengui, més propera a Vullpelleres, que és on hi ha la recta final per poder parar el tren. Precisament nosaltres vam presentar una roda de premsa la setmana passada demanant que aquell espai sigui encara més intermodal i que es faci l'estació d'autobusos central de Sant Cugat, la qual seria un nexe de transport i que a més doncs això ja fa no aquest mandat, sinó ja fa diversos mandats que ho portem en el programa. I és més, aquestes interconnexions tant a l'Hospital General com a Collfaba ja estan planificades en el Pla d'Infraestructures de Catalunya, en el PIC. I a més estan aprovades les inversions, que una de les inversions era la disposició addicional tercera de l'Estatut amb què es poguessin fer aquesta realitat.
Partit Popular, sí, Albert Benejam.
Sí, bueno, jo crec que les entitats que han fet el comunicat el que volen és que es faci l'intercanviador, no? I una mica posen de relleu o s'estranyen de que ara es faci una inversió de 700.000 euros o 800.000 euros a Sant Cugat, tenint en compte que per la seva prioritat o el que ells creuen que s'hauria de fer o invertir és en fer un intercanviador. El que passa és que fer un intercanviador costaria molts més diners que arranjar ara una mica diverses coses o adaptar a normativa aquestes estacions o fer algunes millores perquè la usabilitat que tenen avui sigui millor, no? El que està contemplat segons la nota de premsa que ha sortit i de la inversió que farà Renfe és per fer un ascensor, per millorar els paviments, per pujar una mica, per adaptar la normativa al terra de l'andana. L'aparcament, també faran arranjaments a l'aparcament i algunes coses més, llavors jo crec que són millores una mica d'accessibilitat, principalment també per adaptar-la a les persones amb mobilitat reduïda, i són coses del dia a dia, encara que pujant 800.000 euros, que és bastant, però són coses que són per poder usar l'estació cada dia, no? Perquè els usuaris tinguin la vida una mica més fàcil a l'hora de fer servir el servei de transport de trens. És veritat que tenim una manca en el tema de la connectivitat, i que l'ideal seria que avui es fes l'intercanviador perquè, bueno, l'intercanviador, perquè la gent que fa la ruta dels ferrocarrils pugui fer la ruta i enllaçar i connectar amb el Vallès Oriental. Sí, el que passa que això és una inversió ja de molts més diners, no? I això jo crec que s'ha de programar d'una altra forma. Aquest és un pla de millora de les estacions de la província de Barcelona, que és de 100 milions d'euros, que està aprovat per Renfe en el seu pla anual, i jo crec que, bueno, que benvingut sigui, no? El que passa que jo crec que no, això es fa sense perdre de vista l'intercanviador que tothom sap que seria, pues, perfecte perquè millorés la connectivitat entre diverses zones de la província de Barcelona, no?
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa, que s'ha incorporat a Tertúlia, bon dia.
Ja, primer, disculpeu-me per arribar tard. Bé, jo crec que les inversions de Renfe a Catalunya i a Sant Cugat concretament sempre han estat un despropòsit. Aquesta estació mai s'hauria de construir on està actualment, o sigui, perquè ja quan es va construir ja se sabia, ja s'estava començant a parlar de l'opció de que hi hagués una estació Vullpelleres, i per tant ja es podria haver començat a preveure amb la intenció de fer-la, de crear aquesta intermodalitat també, perquè existia un pla d'infraestructures de la Generalitat on es preveia i on es considerava que al Vallès Occidental faltaven nodes intermodals i que realment era una alternativa, la R8 era una alternativa, per exemple, doncs, per vies d'alta capacitat com es plantejaven, com el quart cinturó, no? Al final és prova de que durant molts anys la prioritat d'inversió ha sigut l'AVE, ha sigut el transport públic entès com a necessitats per una minoria i la gran infraestructura, i en canvi no s'ha invertit en Renfe, o les inversions que s'han fet en Renfe s'han fet molt malament, no? En aquest sentit jo no estem completament d'acord amb el comunicat que han emès les entitats. No té sentit ara mateix posar-se a reformar i a millorar una estació que està obsoleta, i que el que hauria de fer, o sigui, que el que cal és començar a invertir en el trasllat i en el canvi de situació de l'actual.
Algun comentari més?
Jo crec que el que deia ara el Ramon, una cosa no contradiu l'altra. O sigui, una cosa és continuar intentant potenciar aquesta connectivitat amb les de més xarxa de transport públic, i l'altra és que si l'estació s'està caient a pedaços i es pot arranjar, i a més té problemes, bueno, té problemes d'accessibilitat i té problemes d'adaptabilitat, i o sigui, una cosa, el pla de millores d'estacions és una cosa i el pla de millores d'infraestructures n'és una altra. Una cosa són el que seria el lloc on els vianants o els passatgers esperen perquè arribi el tren, i una altra cosa és la planificació de la xarxa en si, i té tot sentit. A més, jo no crec que es contradiguin, perquè aquests diners, que és el pla de millores d'estacions, i això també passa amb tren, amb el metro de Barcelona, o passa amb Ferrocarrils de Catalunya, són, diguéssim, partides d'inversions totalment diferents i que porten una planificació diferent. Per tant, jo crec que no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Ara, si ens hauríem de seure i planificar que aquesta R8 ha d'haver-hi, el que deia el Ferran, ha d'haver-hi aquesta utilitat, que no només serveixi per anar de Martorell a Montcada, sinó que serveixi per anar del Baix Llobregat a Sant Andreu, passant per la B30 i el Vallès. Només una dada, per estudis realitzats per entitats amb solera, el 40% dels treballadors del Vallès van a treballar al Baix Llobregat, i el 40% dels treballadors del Baix Llobregat van a treballar al Vallès. Per tant, tindríem que el col·lapse de les carreteres, doncs, es reduiria sensiblement si aquestes línies de transport públic col·lectiu com és Renfe, doncs, funcionessin.
Álvaro Benejam, i després aniré donant torns de paraules. Ja els tinc apuntats. Digui.
Sí, bueno, deia el Ramon que quan es va fer aquesta estació ja estava planificada l'estació de Vullpelleres. Jo crec que no és de tot correcte.
Planificada no, he dit que hi havia la idea i que s'estava programant.
Sí, quan es va fer aquesta estació, perquè jo recordi que aquesta estació fa 30 anys ja existia.
Però quan va passar de ser mercaderies
però l'estació de... Però quan va passar, el barri de Vullpelleres estava començant a florir. Sí. Com aquella idea, o sigui, estava planificat i tal, però clar, no pots no fer una estació o habilitar una estació que ja està feta per l'ús de passatgers i no de mercaderies, pensant que en un futur proper, que no sap si serà proper o serà a mitjà termini o a llarg termini, hi haurà una estació allà.
No, 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 no
Només van adaptar a ser transport de passatgers, no van fer res, no van ampliar ni van canviar de lloc, no va estar, ja estava feta, perquè aquella estació està feta des de fa 30 anys.
Ferran Villa, senyor?
Bé,
més de 30 anys, perdó.
Una miqueta amb el que es deia, aquest és l'exemple de que no ha hagut una planificació conjunta de les diferents administracions, o sigui, és l'exemple, té molta raó el que ha comentat el company del Partit Popular, que l'estació ja està feta, una estació de mercaderies, l'estació nuclear, entre altres coses. Però clar, el que tenim és Renfe per un costat que no funciona, un incompliment, com deia en Pere, del finançament de l'Estat arrel de la disposició addicional tercera, en aquesta i en moltes altres situacions, i per tant una línia que se'ns ha quedat així. Ara imagineu, pensem, partint de la base que aquesta estació s'ha de corregir, s'ha de posar en un altre lloc. Quants anys passaran? Coneixent tal com van les coses, estic segur que en 15 anys encara tenim l'estació aquí. Si no invertim en 15 anys alguna cosa, l'estació cau. És una qüestió bàsicament curiosa, sí. I la llàstima, i en això un cert contrapunt al que deia el company del Partit Popular, en els pressupostos actuals de l'Estat i en els anteriors no hi ha una planificació clara d'aquesta connectivitat que hi ha, tampoc no hi ha una taula de negociació, una taula de negociació per parlar del transport local, perdó, global, o sigui, no té sentit que parlem o de ferrocarrils o de Renfe sense una actuació conjunta i sense tirar-nos els trastos. Per tant, el que caldria és un pacte pel transport, perquè com bé deia Pere, hòstia, és que la majoria de la gent del Baix Llobregat va amb cotxe, ja sabem tots com està al dematí a l'autopista, i l'única manera de corregir-lo és corregint aquesta situació, és l'única.
Ramon Gutiérrez?
Sí, en relació a això últim que deia el Pere per començar, ai, el Ferran per començar, una estació de tren, existeixen moltes estacions de tren que estan infrautilitzades, i és el cas també de la nostra. Jo crec que el que la fa útil és precisament la intermodalitat, la capacitat de connectar amb altres xarxes, que estigui ben planificada i que estigui ben situada on hi haurà els futurs creixements de població, on hi ha els polígons industrials, on la gent va treballar, etc, etc. Evidentment cal una planificació, i segueixo insistint, evidentment sí, l'estació de mercaderies ja estava, però igual, però l'urgència de traslladar-la i de que formi, o sigui, de que es connecti amb la, o sigui, que pugui ser una estació intermodal, ja hi era també quan va passar a ser una estació de passatgers, no? Per tant, insisteixo en que l'error d'inversió, perquè és veritat que no és el mateix, doncs ja fa anys que l'arrosseguem. Després, una altra cosa, les reformes que es poden fer en aquesta estació, jo no crec que sigui una estació que s'estigui caient a trossos. És cert que hi ha elements d'accessibilitat que són difícils, però no és només de l'estació, és que són dels trens de Renfe en general. Llavors, jo plantejo fins a quin punt posar un ascensor quan hi ha una rampa, o evidentment per passar a l'altra banda no, però bueno, fins a quin punt elements de maquillatge generen realment ens afavoriran a fer més útil aquella estació quan els trens segueixen sent els que són, quan hi ha altres estacions que segueixen sent el que són. No, és a dir, crec que és tan urgent, perquè fa tants anys que ens devem el trasllat d'aquesta estació, que ara mateix destinar diners en aquesta estació, que per mi és obsoleta i que l'hauríem d'enderrocar, doncs no li trobo el sentit. I després hi ha una última cosa que no me'n recordo.
No passa res, tindrà més tort, Sergio Lázquez.
Sí, me parece un poco grave lo que dice Ramón de enderrocar aquesta estació, ¿no? Lo digo porque se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de los años, y ya digamos en España, en Cataluña, hemos tenido la oportunidad de tener una red ferroviaria que al final, digamos, ha caído en desuso, por desgracia, ¿no? Porque en su día fue una inversión y conectaba determinadas zonas rurales, y aquello se abandonó y ha sido, digamos, yo creo que un gran despropósito que hemos hecho. Entonces, hay un discurso en el cual jugamos a ser políticos, economistas, abogados, técnicos. Al Ramón le diría que en Renfe también hay gente capaz, ¿eh? Y hay gente capacitada y gente, digamos, que sabe hacer números. Y yo creo que también hay siempre un discurso. No haga lo que haga Renfe, es malo. Bueno, pues en este caso nos tendríamos que alegrar de que haya una inversión. Bien, esta inversión, pues lo que supone es, digamos, mejorar una estación existente. Que eso quita, o que eso, digamos, está reñido con lo que habíamos hablado de que se tendría que conectar con los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. No, eso es necesario y lo tenemos que hacer, pero seguramente el coste es mucho más elevado. Y también hay que decir, y tenemos que ser consecuentes, hubo en el Vallès Oriental, sobre todo en el Vallès Oriental y también en el Vallès Occidental, un debate, digamos, que al final yo creo que la ciudadanía ganó, que era el no al cuarto cinturón por carretera. El no al cuarto cinturón por carretera ha hecho, evidentemente, digamos, sobre todo, digamos, porque era, digamos, movimientos de tierras, etcétera, digamos, y al final, sobre todo en el Vallès Oriental, había, digamos, eran absolutamente reacios a que se construyera. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando, independientemente de que haya que construir el intercambiador, porque la R8, digamos, funcione y haya una conectividad que tenemos que apostar por ella. Y si apuestas por ella, si quieres apostar por ella porque, digamos, podemos conectarnos con el país oriental por tren, tienes que hacer inversiones. Bueno, nos vamos a alegrarnos de que se haga esta, y eso no quita que sigamos exigiendo que se haga el intercambiador en el futuro.
Esther Salat.
Bé, doncs, benvingudes són sempre les millores amb les infraestructures, i més si aquestes responen doncs, a millores en l'accessibilitat, de la qual es poden doncs, beneficiar col·lectius que són avui dia encara col·lectius vulnerables, i també aquells plans de millores de les infraestructures actuals. Ara bé, la nostra exigència ha d'anar sobretot encaminada a la millora del servei en si de Rodalies. Les freqüències, la connexió entre les diferents estacions intermodals, per exemple, Castellbisbal, que és una parada obligada quan vols connectar amb el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Jo que de tant en tant faig aquest trajecte amb Renfe, t'hi pots morir amb els temps d'espera, i això fa que al final els usuaris optin per altres vies de transport. Per tant, exigències en el servei en si, en les freqüències, en la connectivitat amb les estacions de Renfe, però també amb el que comentaven tots els companys, la intermodalitat amb Ferrocarrils Catalans, amb les línies de metro de Barcelona, perquè no sigui un despropòsit el temps d'espera. No hi ha que passes en el tren, que també és molt llarg, sinó en les diferents parades que puguis fer. L'estació en si, malgrat ara faran les millores d'accessibilitat, jo diria que té un estat correcte. Val? Coincideixo doncs, que no és el lloc adequat, és una estació que està feta des de fa molts anys. Jo crec que molts hem après a conduir en aquell aparcament, el tren nuclear, però l'Estat, ara que s'ha animat a invertir, jo l'exigència del nostre grup va clarament a que inverteixi en Rodalies amb la seva totalitat.
Buscant notícies, curiositat, el 18 de febrer del 2013 en el ple ja es va demanar a Renfe l'intercanviador de Volpelleres per impulsar el transport públic. Sí. Ho titulàvem aquell dia, érem més joves. Digui.
La proposta del PSC, aleshores era...
No he arribat a tal detall.
No, ja li dic jo que sí.
Mira, sí, surt el seu tall de veu, a veure com
veu?
Ho diu.
Ja li dic jo que sí, que a més ha estat una qüestió cíclica de, no només d'aquest mandat...
Vaja, aquí posa una proposta de Convergència i Unió esmenada pel PSC.
Bueno, sí, però és que amb anterioritat havia estat amb el tema...
Vostè... No, jo estic llegint el que
si no recordo mal. Hi havia una intervenció del senyor Puigneró que deia que Jaume I hagués vingut en tren, no sé quina història, ara en aquest sentit. De totes maneres, la meva intervenció anava amb el sentit que l'estació és prioritari. A veure, l'estació està on està físicament per una qüestió tècnica. I els diria així, perquè quan era un tren de mercaderies, el recorregut de frenat que necessitava vinent de l'estació de Rubí, doncs era on estava. Què va passar? Que passar de ser de mercaderies a passatgers es va mantenir el lloc de l'estació, el qual vol dir que les innovacions tècniques de Renfe possibilitarien ara el trasllat d'aquesta estació. Punt número 1. Punt número 2, la dignificació de la zona. Tenim el cara darrere i tenim una inaccessibilitat a aquest equipament públic o de servei d'esports que no es pot accedir a través de la Renfe. Punt número 2, es construirà ara la nova escola, estarà allà al costat, el Leonardo da Vinci. O sigui, allò
el
serà...
El Pins del Vallès, que ja
hi és. El Pins del Vallès, que és Mossos d'Esquadra. És a dir, comença a ser una centralitat important del nostre municipi amb serveis. Per tant, hem de dignificar la zona. Per això la nostra proposta, prens sentit, la nostra proposta d'ubicar-hi l'estació central d'autobusos de Sant Cugat, que no en té, que és l'únic municipi de més de 50.000 habitants que no té una estació central d'autobusos per connectar els autobusos urbans i interurbans i portar-ho a una xarxa de transport públic col·lectiu, com pugui ser, en aquest cas, doncs, tant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com en Renfe. Per tant, pren encara més sentit ubicar-hi una estació central allà, amb un pols intercanviador, o sigui, amb un intercanviador, amb un pols de intermodalitat de transport, i a més que doni cobertura a l'accessibilitat a tots els serveis que hi ha al voltant. Per tant, té sentit la renovació ara d'aquesta infraestructura? Bueno, qualsevol renovació que estigui està bé, però el que hem de tenir són mires de futur, i hem de tenir una visió àmplia de què és el que volem pel nostre municipi en temes de connectivitat de transport públic col·lectiu.
Algun comentari més? Em sembla que Ramon Gutiérrez havia
sí, demanat. Sí, molt curt, molt curt. Jo estic segur que a Renfe hi ha gent que treballa que és molt capaç, Sergio, i jo no nego això. El que sí que és cert és que aquesta mateixa setmana el director general, no sé si és, de Renfe reconeixia que la inversió a Rodalies de Barcelona estava per sota de la resta de Rodalies de l'Estat i que no s'havia complert amb els objectius, no només no s'havia complert sinó que s'estava molt per sota, i crec que cal reconèixer que les inversions en infraestructures de l'Estat a Catalunya i en transport públic concretament, no només han seguit una directiva de política anticatalana, i suposo que no estarem d'acord amb això, però jo ho crec,
no.
sinó que a més una política antiecològica i de privació dels drets de l'ús del transport públic, i el quart cinturó no l'hem guanyat.
El Partit Popular demanava un torn i canviarem el tema.
Jo crec que la inversió no segueix un criteri d'anticatalanisme, i més quan hi ha hagut anys que Catalunya ha estat més beneficiada que altres comunitats autònomes en inversió. Això depèn de l'any i de quines infraestructures s'estiguin creant. En el cas de l'AVE, doncs, en aquell any segurament la inversió va estar concentrada més en Catalunya i les comunitats autònomes per on passa l'AVE, Madrid-Barcelona, que no en altres. I quan es va fer de Madrid a Sevilla, doncs, estava allà. I quan s'ha fet doncs, en altres comunitats autònomes, a l'AVE, a Galícia i tal, doncs, està allà. Bueno, clar, és que són infraestructures molt de molts diners i, per tant, en aquell any es concentren molta inversió en els llocs on es fa, però clar, aquí a Catalunya també s'ha fet molta inversió en anys anteriors.
Sí, i així tenim la Renfe.
Sí, així tenim la Renfe, però la Renfe està igual de bé o igual de malament a tota Espanya.
No és
que Catalunya sigui pitjor que altres llocs. No és cert.
El propi director general de Renfe ho reconeixia aquesta setmana.
Sí, reconeixia que s'ha de millorar.
No, que tenim la pitjor servei de Rodalies de Renfe de l'Estat.
Sí, però
per falta d'inversió.
Es refereix a la província, no a la comunitat autònoma de Catalunya.
Es refereix a Rodalies Barcelona.
Han quedat clars els posicionaments. Voldria parlar amb vostès d'un tema que ha generat bastanta polèmica. L'escriptora i periodista resident a Sant Cugat, Empar Moliner, va cremar aquest dilluns davant les càmeres de televisió de TV3 el que va mostrar com un exemplar de la Constitució espanyola. No ho era realment, però ho va mostrar com a tal. Durant la seva intervenció al comentari d'Empar Moliner, secció diària que s'emet al magazín Els Magatins, Moliner va explicar a través de les notícies públiques a la premsa com el Tribunal Constitucional va tombar les mesures per garantir el subministrament energètic a les famílies vulnerables. Ella va fer servir aquesta fórmula com per dir, doncs, si la Constitució espanyola no permet tirar endavant aquesta llei, la Constitució espanyola la cremarem i ens servirà per escalfar aquestes famílies. Recordem que n'hi ha 895 que es troben ara desemparades arran de la decisió del Tribunal Constitucional. Els voldria demanar una valoració d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional i també sobre la polèmica d'aquesta crema, d'aquesta pseudo-constitució espanyola. Volia parlar vostè primer, senyor Benigno?
Bueno, sí, pot.
Sí, home, sí. Digui.
Si tothom està d'acord, no vull saltar-me l'ordre.
El protocol
establert. Però no, només era per dir que, a part del teatre que suposa doncs, que aquesta persona hagi fet que, com si cremés una constitució a un programa de televisió de TV3, que em sembla lamentable perquè, bueno, indica molt poc d'aquesta persona com a ciutadà. A més, el que fa és intentar inculcar un no respecte a una norma que és la norma que ens regeix des de fa molts anys i que fins que no tinguem una altra norma que substitueixi aquesta, que no crec que la tinguem mai i que no crec que l'hagin de tenir mai, és la que ens ha de regir. I no es pot dir tan alegrement a la televisió pues que no s'ha de respectar, no? Transmetre aquesta idea de que no s'ha de respectar i que s'ha de passar d'aquesta Constitució. Bueno, i més tenint en compte que està parlant d'un tema que afecta a persones amb risc d'exclusió, a persones que no tenen recursos econòmics suficients per pagar les seves factures de la llum o de l'aigua. Clar, aquesta és una qüestió bastant més profunda com per fer teatre i per fer conya a un programa de televisió, i sí que s'ha d'abordar el debat i s'ha de protegir aquestes persones. El que passa que hi ha una discussió jurídica sobre qui té la competència de protegir-les. La Generalitat, amb un ànim, suposo, la Generalitat o el Parlament, amb un ànim de les forces polítiques d'emparar aquestes persones, van fer una llei que al final resulta que traspassa una mica els límits de les competències entre les competències de l'Estat i les de la Generalitat. Bueno, vale, és una discussió jurídica sobre qui té la competència. El que està clar és que qui tingui la competència, doncs, ha de poder ha de tenir mecanismes, i jo crec que les mateixes forces polítiques que estan al Parlament de Catalunya estan la majoria representades també al Parlament de l'Estat, i per tant poden proposar mesures, i jo crec que el Partit Popular no s'oposarà a mesures de protecció d'aquestes persones que tinguin problemes per arribar a final de mes i per pagar les factures. I per tant s'ha de proposar ja, i el que passa és que s'ha de proposar d'una manera constructiva, no s'ha de proposar fent política o totes aquestes qüestions que es fa bastant.
Convergència?
Bé, doncs suposo que aquesta reivindicació que fa l'Empar respon a la frustració del poble català, doncs el rodet constant que ens sotmet la justícia espanyola. Suposo que així ho ha volgut els tribunals constantment doncs tiren enrere iniciatives que el poble català vol per la seva gent, no?
El Parlament.
Els tribunals superiors de justícia.
Sí, però vull dir que això no estava al programa de cap partit. Protegir a les persones que no tenen recursos econòmics per pagar
com
les factures. Protegir de fer una llei com aquesta.
Deixem acabar sí. Convergència i tindran altres tots per expressar-se. Digui.
És un llarg històric d'iniciatives que surten dels governs de Catalunya, ja sigui locals, ja sigui del Parlament, ja sigui del govern de la Generalitat, que constantment hi ha un tribunal o altre que diu que no és possible.
I al revés igual.
I en el cas de la pobresa energètica, o sigui, deixant això a banda del tema de la Constitució i aquesta escenificació que, com comentava, respon a això. A veure, quan ajuntaments estan destinant diners i fent diferents actuacions per la pobresa energètica, quan l'àrea metropolitana destina, com no ho havia fet mai, en la causa social per atendre aquests col·lectius vulnerables. És a dir, hi ha una unanimitat de totes les forces polítiques, de totes les institucions, d'abordar aquesta problemàtica. I això es trasllada i es tradueix en una discussió jurídica. Això no hi ha ciutadà que ho entengui, ni govern local que té les persones que estan en aquesta situació que ho entengui. I és aquí on existeix el problema, no? La pobresa energètica existeix i els recursos per abordar-la, hi ha la intenció d'abordar-la, i la justícia es posa a discutir sobre si hi ha competència o no hi ha competència, mentre aquest problema continua sense resoldre's.
Ciutadans?
Sí, disculpa, Esther, pero sobre todo, digamos, yo creo que has desenfocado el problema y lo has derivado sobre los tribunales, que al fin y al cabo los tribunales lo único que hacen es dictar, digamos, las sentencias en función a la ley existente. Bueno, y digamos, si estamos hablando de lo que había hecho en este caso la señora Amparo Moliner en TV3, que puede hacer lo que quiera, ¿eh? Porque en este país, por suerte, tenemos libertad de expresión y casi diría que de acción, que en principio la tiene, ¿no? Lo que pasa es que la incultura de esta señora debe ser supina, porque además no sabe que está quemando algo donde se refleja que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna, que lo tienen, ¿no? Seguramente ella, digamos, lo desconoce. Y luego, claro, siempre, digamos, en TV3 o en el mundo nacionalista se hace mucho, y lo voy a decir de forma planera, se hace mucho, digamos, jiji, jaja, con todo lo que supone España, la Constitución, etcétera. Y luego, en cambio, digamos, nadie se atreve a meterse contra, digamos, el gobierno de Cataluña, o por ejemplo, yo todavía estoy esperando, digamos, que el señor Pujol, digamos, que el ladrón mayor del reino, ¿no? Pues digamos que TV3, digamos, haga digamos, esta mofa, ¿no? Esta mofa o este jijijaja, digamos, en los programas o determinadas personas ligadas al mundo nacionalista. Entonces, bueno, pues sale gratis todo esto y parece muy simpático, que a mí no me parece para nada en absoluto simpático, no lo es, pero bueno, pueden hacer lo que quieran, pero digamos, siempre, y voy a utilizar una expresión un poco soez, siempre, digamos, mean para el mismo lado.
Esquerra Republicana i després Iniciativa, per respecte després ja
a l'ordre. Jo m'he quedat flipant després de la intervenció del company de Ciutadans. Sí, no sé si és el fum de la cremada de la Constitució, si s'inhala no va bé. Vull dir, és allò. Jo crec que hi ha un error aquí de la companya Moliner, bàsicament per el tema de normativa d'incendis, en qualsevol cas. Jo crec que aquest és un... suposo, o sigui, jo crec que no ens hauríem de quedar amb el dit, com senyalem el dit, sinó que...
Jo també els he preguntat sobre la decisió del Tribunal Constitucional, jo ho he tret, com a tema, els dos ítems.
Una cosa, el Tribunal Constitucional, diguem-ne que no va actuar tallant aquesta llei perquè un dia es va llevar. diguem-ne. Va haver-hi un govern, que és el govern del Partit Popular, que és el que va fer que aquesta llei es tirés enrere. I l'argument del company del Partit Popular seria sobre si un tema competencial podria tenir una argumentació sòlida si el govern del Partit Popular hagués fet una altra llei similar, llavors que es pogués aplicar en el conjunt de l'Estat, però no és veritat, no s'ha fet aquesta llei. Per tant, no és un tema competencial, és un tema de suport a les companyies. I ja està. I atac, evidentment, també a aquesta iniciativa del govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya. És evident que ha estat així.
Perdona, 4 milions. I l'atac a les companyies se soluciona o s'escenifica quemando la Constitució?
No posis nerviós. 4 milions. 4 milions de cremades de l'Estatut de Catalunya va fer el Partit Popular amb les signatures que va intentar fer. És que a vegades se'ns obliden algunes coses. Per tant, que és el mateix. I tant, una respecte a 4 milions. Error o no? Posada en escena, fer un xou per intentar que es parli d'altres coses, això t'ho puc admetre. Però el que tenim a darrere és un govern de l'Estat que perpètuament i sempre el que fa és qüestionar qualsevol activitat que es faci, però no solament des d'aquí, sinó d'altres comunitats com des d'Andalusia, qualsevol cosa que no li agrada. I en aquest cas és no toquem a les companyies perquè no d'allò, i per tant tirem enrere aquesta normativa. Em sembla lamentable. I per tant, defensar que és un tema de competències quan no ha hagut cap iniciativa per fer una nova llei per part del govern de l'Estat em sembla indigne.
Iniciativa i després el PSC?
Jo ara faré una cosa que potser sorprendrà, que és defensar la Constitució. O sigui, realment el problema no és la Constitució. Jo no hagués cremat la Constitució espanyola, jo hagués cremat el Tribunal Constitucional i el govern de l'Estat. Realment no, perquè realment la Constitució, i ho ha dit el Sergio, i amb això estic d'acord, o sigui, és un text que garanta drets en alguns aspectes, i el problema és que no la complim. El problema és que no es compleix la Constitució. I al final, tant el govern de l'Estat com el Tribunal Constitucional, igual que passa amb Renfe, que dèiem abans, no només fa una política anticatalana, sinó que part fa una política antidrets socials i antisocial, en termes generals, no? I crec que estem parlant, o sigui, situem el tema en un conflicte competencial, quan en altres èpoques de la història hi ha hagut aquest conflicte, o sigui, estem parlant d'una emergència social, d'un conflicte, o sigui, d'un problema que quan es va redactar la Constitució i es va fer el repartiment de competències, no es preveia. I quan hem tingut aquest tipus de conflictes sempre hem sigut els ajuntaments, els governs de les comunitats autònomes, etcètera, etcètera, qui han pres, i algunes vegades també l'Estat, qui han pres la iniciativa i han dit anem a gestionar això i anem a posar recursos i anem a solucionar-ho. Perquè ara els ajuntaments i els governs autonòmics tiren a marxa d'aquests i vulguin gestionar això, centri en el conflicte competencial, és prova del procés anticonstituent o desconstituent que està fent el Partit Popular, que és agafar la Constitució i convertir-la en un instrument més recentralitzador i aprofitar qualsevol excusa per atacar les competències de les comunitats autònomes de la Generalitat, però no només de la Generalitat de Catalunya, perquè també està recorrent altres decrets, també està recorrent... No m'has escoltat el que et deia abans. No només està recorrent decrets de la Generalitat de Catalunya, sinó altres com la Generalitat Valenciana, Balears, etc.
PSC, tancarem aquesta ronda.
Sí, home, a veure, jo crec que tot plegat és un desgavell, no? És un desgavell perquè hi ha unes necessitats socials i quan algú intenta fer front a aquestes necessitats socials no ens podem emparar en el marc competencial. Però també parlo, i fruit d'això és el desgavell i la inestabilitat política que tenim a tot arreu. Perquè si els partits polítics dirigents, entre els quals doncs, incloc la meva formació, haguéssim sabut reaccionar quan hi havia les primeres alertes de l'alarma social, doncs segurament estaríem en un altre escenari. Si no ens embranquéssim amb tribunals constitucionals, amb marcs competencials, doncs molt possiblement, si haguéssim fet front des del primer moment al tema del desnonament, se'ns haguéssim adonat de quina era la problemàtica, si ens haguéssim fet tot aquest, el tema de la pobresa energètica, les companyies, determinades companyies, s'hi posen d'acord a ajudar, perquè jo he estat assegut amb taules de negociació de pobresa energètica i en què les companyies diuen a veure com ho podem fer. El que passa és que el marc legal precisament també els impedeix possiblement anar una mica més enllà. No dic que les companyies siguin solidàries tampoc, però que s'hi posen. Llavors jo crec que és tot plegat un desgavell i per mostra ens passa amb el tema dels refugiats. Que hi ha gent, hi ha municipis disposats a ajudar i que el marc competencial, doncs, de, ja no parlo ja només de l'Estat, sinó de la Unió Europea, doncs, permet... Sembla que es posin traves, escolta'm. Jo crec que ens hauríem de fer un pacte de, sobre el tema de la gestió de les emergències socials i, escolta, el marc competencial, passar-lo una mica pel folre. I aquest és el problema de moltes ONGs que intenten actuar sobre el territori i sobre la immediatesa i que després es troben amb problemàtiques judicials i amb problemes de competencials i que el propi exèrcit del propi Estat que van a ajudar, no els deixa treballar, per exemple.
Partit Popular, els demano brevata perquè queden 5 minuts i així podran intervenir,
sí,
més.
Amb això enllaçant amb això que deia el Pere, per fer aquest pacte, donat que tenim diferències entre les competències de l'Estat, de la Generalitat i de les administracions, en definitiva, podríem fer, o sigui, podria ser aquest pacte per finançar d'alguna forma, amb alguna fórmula diferent que no impliqui envair competències de les administracions. Espera. No, sí, a tu te la bufaran, però espera't un moment i et dic el raonament. Estaríem d'acord en financiar-lo d'alguna forma a través d'un bo social, un bono social, per exemple, per pagar aquestes factures a les persones que ho necessitin? I així no s'envaeixen competències? I cada administració fa les seves? I l'Estat també fa una part, per exemple?
El govern de l'Estat no ha fet cap proposta.
Com que no?
Ciutadans.
Com que no? Perdona, mira...
Hi ha alguna llei feta? Hi ha alguna llei?
Sí, no, si no fa falta fer una llei per acordar fer un bo social. Cada administració ho pot fer ella. La discussió és amb la fórmula, com es financia...
El bo social vol dir que l'administració ha de pagar, oi?
Què?
Sí, el bono social vol dir que l'administració ha de pagar. Sí, la llei catalana no implica això. És una diferència.
Ja ho sé, però resol un problema de competències, sí, i les famílies ja estarien cobrant. Ja està, és així.
Ciutadans,
és un problema de diners.
Si me permitís, simplemente
decir...
Álvaro, por favor, sí, simplemente decir que, bueno, que yo creo que con los... que más de una constitución no se soluciona el tema de la pobreza energética ni se ayuda en nada. Imagino, y aquí le quiero echar un cable a Ramón, que cuando ha dicho lo de quemar al Tribunal Constitucional era metafórico, ¿no? Imagino,
claro,
que era
metafórico.
Yo que te quería echar un cable y te vas a meter en un lío, pero bueno, en fin. Pues nada, simplemente eso.
Digui. Senyor Gutiérrez.
Vale, no, tema del bo social, primer, que comentava l'Àlvaro, no sembla mala proposta, el problema és que l'administració de l'Estat no l'ha feta, vull dir que tampoc no.
No l'ha fet l'administració de l'Estat?
M'entén, m'entén.
Bueno, no, però que...
Què vol fer l'administració de l'Estat?
Bueno, però podria fer-ho també, no? Sí. I no ho ha fet. Bueno, i igualment, crec que hem de situar el focus, i crec que hem de situar el focus en qui té responsabilitat d'això també. I jo crec que aquí, el bo social, etcètera, no estem parlant de la responsabilitat que tenen aquí les companyies elèctriques. I és el que amb el decret de la Generalitat s'estava posant el focus.
De fet, ens emparem en el marc competencial, però bé, quan els ajuntaments han assolit aquestes competències impròpies i l'Estat no les havia de financiar, bé que feia la vista grossa. Ara, quan intenta retallar, recentralitzar, perquè ho està intentant fer, intentar retallar les ales a qui està intentant gestionar des de la proximitat aquestes emergències socials, a mi em sembla incoherent i indignant.
També la Generalitat té diners a Sant Cuat, lo recuerdo.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10 del matí. Esther Salat, Sergio Blázquez, Ferran Villasenyor, Ramon Gutiérrez, Pere Soler i Álvaro Benejam. Sí, sé que falten 2 minuts, però vaja, és que si trec un altre tema no tindran temps.
No.
Aquí l'Aliança de Ciutadans Partit Popular està clara.
Que cada dia retalles un minut més.
No retallo, no.
Sembles de la Generalitat, ja, home.
Apa, aquí vinga tothom.
Jo estic d'acord amb tu, si ens treus un altre tema no acabem.
No, volia treure el tema de l'expedient sancionador al Bar Baobab, però vaja, ho deixem per un altre dia. Que vagi bé.
Bon dia,
que vagi bé.
It's going to be like kind of automatic time. You don't need to talk the stuff going what happened. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you're ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really sing, I love you. What a
El gall del monestir.